Al matí, amb Raquel García. Tothom a taula.
Doncs, com ho dèiem, el peix constitueix una font fonamental de nutrients pel que es considera doncs, un aliment indispensable en l'alimentació fins al punt que, atenció, s'aconsella menjar-ne de 3 a 5 vegades per setmana. Clar que si teniu canalla, segur que potser us costa una mica arribar a aquesta xifra. No sé vosaltres com cuineu aquest producte a casa, quin és el vostre peix de temporada preferit. Nosaltres el que hem fet, com sempre, és sortir al carrer a consultar-ho i aquestes són les respostes.
De peix blau faig sardines, seitons i salmó a vegades i després lluç i lluç sobretot. Bueno, jo sóc molt dolenta cuinant. El plat d'estrella és el salmó a la planxa i ja està, i les sardines fregides o la planxa i el seitó igual.
Me fascina el pescado, yo creo que es el alimento más sano que podemos consumir. Usualmente compro o bacalao, sardinas, porque para mí resulta mejor. Yo siempre le agrego verduras porque tengo que combinar las verduras también con la proteína. Casi siempre suelo hacer las recetas que pasa Arguiñano por sus programas porque él cocina muy bien y muy saludable.
Está tan carísimo que al final la merluza frita, enharinada generalmente, simplemente así.
No me gusta. La merluza. Mi marido come merluza, él tengo que comprar por él. Bueno, se lo hago al microondas, o se lo hago al horno, o se lo hago apanado.
Doncs ja hem comprovat que per gustos colors, i nosaltres el que fem ara és oferir-vos, com sempre, trucs, i per això doncs ho descobrim amb el nostre col·laborador, el nostre expert entre fogons, Josep Maria Parga. Bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
A veure, que tenim molta curiositat. Primer, suposo que com sempre, no? Ens faràs una mica de diferència entre el peix congelat i el peix fresc i el peix de temporada.
Sí, bàsicament el que donarem són uns consells doncs, a l'hora de processar el peix fresc i el peix congelat, no? Que jo crec que és el més important, no? Perquè després aquest peix arribi a la nostra taula doncs, amb les màximes garanties de qualitat, no? Bàsicament, pel que fa al peix congelat, que ja sabem que hi ha peix congelat de molt bona qualitat que no té res que envejar-li al peix fresc sempre quan es faci un bon procés de descongelació, doncs aconsellarem, per exemple, que es descongeli a la nevera sempre amb un recipient que tingui una reixeta o, si no en tenim aquest recipient, amb un colador perquè l'aigua no estigui en contacte amb el peix, que ja sabem que l'aigua el que farà és que després ja ens agafi mal olor i comenci a ser dolent. Si el fem al microones, doncs sempre que la peça sigui homogènia de tamany, per exemple rodanxes o supremes, també es pot descongelar i així evitarem, si la peça és homogènia, que les parts més primes no es coguin, no? Si va envasat al buit, el podem descongelar directament submergint-lo amb aigua freda, perquè l'aigua no entrarà en contacte i ens ajudarà a la descongelació. I si el cuinem bullit o al vapor, es pot cuinar també directament, a la planxa mai, a la planxa sempre l'haurem de descongelar. I pel que fa al peix fresc, doncs sempre mantenir-lo a la nevera en la part més freda i, a ser possible, prop de 0 graus i consumir-lo la més possible, no? Si l'hem de consumir cru, doncs hem de recordar que s'ha de congelar 24 hores per evitar complicacions amb el paràsit
important,
de l'anisaki. El peix també hem d'evitar mullar-lo en excés a l'hora de netejar-lo, perquè diuen això de que se li va al mar, no? Per fer-lo al forn també el peix és millor no escatar-lo. A l'hora de fer-lo a la planxa, per exemple, l'hem de cuinar sempre per la part de la pell i donar-li la volta només al final, així conservarem que sigui més sucós. I pel que fa als preparats d'empanats, arrebossats, que ja estan congelats, doncs s'han de fregir directament congelats i després sempre passar-los pel paper absorbent, no? Per exemple, com sabem si el peix ja està fet?
No? Veure, com ho sabem? Sí, perquè aquesta és la gran pregunta, no? Que hi ha qui li agrada així poc
quan
temps...
Quan està al seu punt,
sí,
no?
Sí, exacte.
Doncs és molt senzill, eh? Podem pressionar amb la mà o amb l'ajuda d'una cullera i quan el que és la peça té una textura ferma, que no s'enfonsa, doncs ja estarà al seu punt de cocció. Si per exemple el volem cuinar al microones, també és interessant posar-lo en el plat que embolicar-lo amb paper film. I si està congelat, si el volem cuinar directament al microones congelat, millor ficar-li una mica d'aigua a la base del plat per evitar que ressequi massa. Un altre truc, doncs, per exemple, si volem fer carpaccios, és millor tallar-lo congelat o semicongelat perquè així aconseguirem un bon resultat de lo que seran les llesques que preparem, no?
Important. Doncs, si et sembla, fem una cosa. Anem primer de tot al mercat central per saber doncs, també quin tipus de peix es poden trobar doncs, aquests dies a les parades i de seguida comentem a veure com podem doncs, cuinar aquest peix de temporada. Et sembla?
Em sembla perfecte.
Vinga, Pau Duran, bon dia.
Bon dia, Raquel. Doncs mira, estic davant d'una d'aquelles parades que la cosa belluga, eh? No sé si m'explico. Estic veient aquí peixos i animals del mar sobre el gel, fresquets, però que fins i tot es van remenant i una mica hem de vigilar que no surtin de l'aparador gairebé, perquè sembla que se'n vulguin anar cap a la porta del mercat. Estic a la parada Vives i vull parlar amb en Genís Vives sobre quin és el gènere més fresc, el gènere de temporada que ens hem de portar. Avui, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
A veure, recomana'ns una mica, què és el que toca en aquesta època de l'any per començar a fer receptes de peix?
Bueno, a la peixateria sempre hi ha coses que siguin interessants i, evidentment, per totes les butxaques, vull dir que no hi ha cap problema, vull dir, ens en podem començar, doncs, amb l'època, doncs, per exemple, del barat, que, doncs, ara està molt bé. L'altre dia vam tenir un bonítol també d'arenys preciós, són peixos que són molt bons per qui li agrada, doncs, el peix blau, molt gustosos. I després, doncs, si ens anem, doncs, al bon peix blanc, doncs, ara tenim com que surt molt bé, doncs, el rap. També tenim el bacallà, ara tenim també l'època, el temps del bacallà que és tan famós, que és l'escrai, que és un bacallà molt dolç i molt bo. Disposem també, doncs, de turbot, també de la part de Galícia, molt bo, dorada, llobarro, i bueno, com tu parlaves anteriorment, doncs sempre doncs, tenim aquí un viver a disposició de la gent, que hi tenim doncs, unes llagostetes doncs, que salten i uns llamentols a base de bé.
Un viver, m'has dit?
Sí, aquí darrere el tenim, aquí un viver, que anem traient els bitxos i els anem posant aquí davant. A vegades em diuen, com és que els treguis aquí? Perquè dic que el viver no els venen prou. La gent li agrada aquí davant perquè es belluguen i salten.
Clar, sembla que aquí venen més ganes de menjar-se'ls i el viver és més per tenir-los a la peixera de casa, no?
Segur, i quan els dic el preu que són les llagostes avui en dia, encara s'hi enganxen més.
Escolta'm, mira, ara que dius això de la llagosta, que sempre sona una mica a cosa exclusiva, eh? Tradicionalment sempre sí. Sembla que sigui la cosa aquella d'un dia especial. Digue'm coses especials que tens.
Bueno, doncs, home, especials, a veure, tothom ho pot tenir, vull dir, no hi ha cap problema. Hi ha les cocotxes, que és una cosa que poder, doncs, necessites doncs, que la gent les conegui una miqueta i les valori.
Digue'm de què va, que no sé què és això de la cocotxa.
Les cocotxes és la part del lluç, la part, doncs, com si diguéssim, la ganya del lluç, però de la part de sota el lluç, no? La part que està entre la panxa i el cap, vale? Que fa com una espècie de V baixa, i aquesta és la part del lluç. Aquesta part del lluç és una sola molt, molt gelatinosa, molt gustosa, que al nord ho tenen venerat. Al nord, qualsevol restaurant, unes cocotxes con almejas, unes cocotxes en salsa verde, sempre te les posaran. Vull dir, és un menjar exquisit.
Sí, perquè el nom de per si fa una mica de País Basc, no?
Sí, evidentment. I allà, doncs, en tenen moltes varietats. Vull dir, allà el primer que fan és treure la cocotxa al lluç i les fan, doncs, ja et dic, o bé fregides, o bé les fan, doncs, a la bilbaïna, que és com fan les angules, o bé les fan, doncs, en salsa verda, que personalment almenys és com m'agrada més.
I llavors, trobes que aquí una mica a aquesta època de l'any venim a buscar sempre el mateix, van canviant els hàbits, tu ara mateix què estàs notant que té més sortida?
Bueno, en principi depèn molt del dia de compra també, no? Vull dir, si ens agafem per exemple doncs, el cap de setmana, doncs la gent veiem doncs, que li agrada molt fer doncs, alguna cosa al forn, algun peix al forn, li agrada fer algun peix a la sal, no ens podem mai desencaminar de fer doncs, un bon arròs, no ens podem mai desencaminar de fer una sarsuela. Això doncs, acaba cada setmana. Entre setmana, per exemple, després les coses ja redueixo una miqueta, doncs, en coses de passar-ne via. Doncs, que podem fer doncs, un llenguat de la planxa, podem fer calamars, podem fer doncs, un turbó doncs, a la planxa, o podem fer doncs, un lluç a feta suprema sense espines, doncs, bé al forn o ben farinat i fregit. Després, esclar, les exigències d'entre setmana són unes, i la vulgativitat del cap de setmana són unes altres.
Perquè intueixo pel que m'estàs dient que això també implica diferents temps de preparació en funció del dia aquest.
Bueno, aquí jo penso que això de la preparació només es basa en una cosa, tenir-ne ganes. Perquè poses complicades has d'anar amb professionals que t'ho facin. Vull dir, ara bé, hi ha una sèrie de coses doncs, que són fàcils de fer, es mengen molt de gust i posant un bon producte doncs, realment doncs, vull dir, són senzillíssimes de fer a casa. Nosaltres mateixos ho aconsellem, ho diem, i jo com que no sóc cuiner doncs, ho faig a casa i haig de fer coses senzilles. I si ho faig jo ho pot fer tothom, francament.
Una cosa que sempre em crida molt l'atenció quan veig els aparadors tan ben posats, les fulles, el gel, el gènere, el peix aquest que brilla, és això, a quina hora arriba, des de quina hora hi sou posats?
Bueno, això sí que dona molta importància i no en té tanta. Vull dir, hi ha persones, per exemple, doncs, que jo a vegades plego a les 9, quarts de 10 i veig gent doncs, que està fent aparadors, de, per exemple, de roba, no? Vull dir, uns es queden més tard doncs, a tancar la caixa i fer aparadors de roba i se'ls toquen quarts de 10 d'un dissabte i no se'ls dona importància. Nosaltres, perquè ens llevem una miqueta més d'hora al dematí, sense ni d'on poder una miqueta massa. Vull dir, la plaça s'obre a les 8 i mirem de tenir-ho doncs, a punt a les 8. I a vegades no ho tenim a punt, però mirem de tenir-ho a les 8.
I el fet d'anar a encomanar el peix?
Bueno, això d'encomanar, un poc. Més aviat, si va, es veu el que hi ha i es compra. Vull dir, encomanar, no, perquè has de cada persona, cada paradista, cada peixater, té una clientela que vol un determinat. Jo, per exemple, doncs, no vendré una sèrie de productes i un altre peixater no vendrà els productes que venc jo. Vull dir que cadascú has d'anar allà, in situ, mirar-ho, mirar les mides, mirar doncs, el producte, si és un producte per exemple, doncs, que tu no el vendries, però potser una altra persona sí que el vendrà, etcètera, etcètera. Vull dir, és molt especialitzat, depèn de la clientela que tens.
I aquí és on volia anar. On vas i a quina hora?
Hòstia, noi, quina importància amb l'hora. A veure, d'anar vaig a diversos puestos. Mira, jo compro la lonja de Blanes i vaig a les tardes, no totes, alguna tarda, dilluns segur, i després dimarts o dijous a la tarda, i després, doncs, el dilluns al dematí anem a la lonja o bé d'Arenys, generalment, i allà, doncs, comprem la sardina que s'ha acabat de pescar la nit i ho portem aquí a la venda el dilluns al dematí.
Molt bé, Genís Vives, moltíssimes gràcies per totes aquestes explicacions i detalls.
Que costi que no t'hi dit l'hora, perquè després això és anar-se posant glaons i a mi no m'interessa, l'hora no té importància, l'importància és el gènere.
Escolta, ja saps com funciona això, jo faig les preguntes que vull i tu respons el que et dona la gana.
Com els polítics.
Moltes gràcies, Genís.
A tu.
I ja ho has sentit, Raquel, escolta'm, si es tracta de peix boi per les receptes del Josep Maria, aquí, a la parada Vives.
Doncs ja tenim el cabàs ple de peix de temporada. A més, també ens ha ofert un munt d'idees, no només explicant allò, fent la llista, si el rap, el bacallà són productes ara de temporada, sinó també doncs, fent aquesta diferència entre el peix que consumim el cap de setmana i entre setmana, que també he trobat que era molt encertat, però sí. N'hem de consumir cada almenys dos o tres vegades al dia.
Sí, seria l'ideal, i amb el Genís com a peixater, doncs és impossible no animar-se a cuinar, perquè és un peixater gastronòmic.
Sí, sí, jo crec que exacte, que te'n vas a casa.
Jo ja no dubto que té molt bon producte, però jo ja dubto si la gent ve allà a comprar peix o a quedar-se allà mirant com el cuida,
sí,
com el processa.
És que és un showman, podríem dir. Sí, sí. Una abraçada al Genís i també al nostre Pau Durant. A veure, quines receptes ens portes?
Bé, doncs jo com sempre intento portar-vos coses que siguin senzilletes, però a la vegada delicioses.
Oh, boníssim.
Comencem amb un clàssic, un suquet de rap a la marinera. Aprofitant que el Genís ens ha dit que el rap ara estava molt bé, doncs farem un suquet, aquestes receptes per 10 racions, i a partir d'aquí doncs, la podem adaptar. Necessitarem 1 quilo de ceba, 400 grams de pebrot verd, 50 grams d'all, 300 grams de tomàquet, 50 grams de julivert, 150 grams de pa, 80 grams d'ametlla torrada, 50 grams d'anyora, 700 grams de patata, 2,5 quilos d'arrap i 1,5 litres de fumer de peix. L'elaboració, netejar el rap i tallar-lo a rodanxes, tallar l'all, la ceba i el pebrot en brunoise, que és molt petit, i fer un sofregit. Un cop ben enrossit, afegir el tomàquet pelat sense llavors i tallar-lo a brunoise, ben petit. Amb el julivert, pa, mella i nyora, fer una picada i reservar-la. Un cop fet el sofregit, afegir la patata esqueixada, que ens ajudarà a lligar la salsa, al seu midó, donar unes voltes i afegir el fumet. Quan siguin gairebé cuites les patates, afegim el peix, cuinem i, per acabar, afegir la picada per lligar amb la salsa. I el servim amb una cassola de fang, afegim una mica de julivert picat per sobre i tenim el nostre suquet llest per menjar.
Boníssim, aquest suquet, vinga, de rap. I què més?
Un bacallà, que em va dir el Pau que li agrada molt el bacallà.
A nosaltres també. Mira, com fa aplaudiments en Pau. Sí, sí, i a més ens ha dit ara en Genís que era producte de temporada.
Producte
i també
temporada.
Havia dit també un altre tipus de... Ara no me'n recordo el nom, però de bacallà. Aquest més dolç,
sí, l'Esrec, no? Que és un, bueno, és un bacallà premium. L'Esrec potser ja no està... en mans de tothom, però bé, és un d'aquests luxes que ens podem permetre.
Molt bé.
Doncs un bacallà de Quaresma, aprofitant que ens ve ara, no?, d'aquí aviat. Els ingredients per unes 4 persones: un quilo de bacallà de salat, 5 grans d'all, 4 carxofes, 2 ous durs, farina, una copa de xerès sec, sal, una ceba, 2 tomàquets, 30 grams d'ametlles, mig litre d'aigua, oli, a ser possible verge extra, pebre negre, una llesca de pa fregit i una fulla de llorer. La preparació: el dia abans de fer el plat i a fi de salar el bacallà, poseu-lo en remull amb aigua, una aigua que haureu de canviar 4 vegades. Un cop tingueu el bacallà de salat, enfarineu-lo i fregiu-lo en una paella amb oli d'oliva verge. Pel que fa a les escarxofes, talleu-les i deixeu-les una estona amb aigua i llimona per tal de que no quedin oxidades. Després enfarineu-les i fregiu-les a la mateixa paella en què heu fregit el bacallà.
Molt bé.
Per fer el sofregit, comenceu daurant la ceba picada, però no tota. Un cop la ceba estigui ben rossa, tireu-li els tomàquets sense pells ni llavors i tallats a trossos petits. Poseu-hi també sal, pebre negre i una fulla de llorer. Quan el tomàquet ja estigui sofregit, tireu la copa de xerès sec i deixeu que redueixi. El següent pas serà afegir una culleradeta de farina per espessir el sofregit. Remeneu-lo un parell de vegades, poseu una mica d'aigua i deixeu que vagi fent-se una estona més. Mentrestant, feu una picada fregint el sal, les ametlles i el pa. Quan tingueu la picada a punt, aboqueu a la paella on teniu el sofregit, barregeu-lo bé i manteniu-lo uns minuts més al foc. Si veieu que el sofregit queda massa espès, diluïu-lo amb una mica d'aigua.
Perfecte.
A part, poseu el bacallà, les carxofes, els ous en una cassola de fang, cobriu-lo amb el sofregit i feu-lo coure durant uns 5 minuts, movent la cassola amb moviments circulars per evitar que es trenqui el bacallà. I bé, a disfrutar del nostre bacallà de Quaresma.
Home, un plat típic.
Sí, i li podem afegir unes panses, uns pèsols...
Això a gust del consumidor.
A gust del consumidor.
Perfecte, doncs aquest bacallà de Quaresma era la segona recepta que ens portava el Josep Maria i ara ens portarà una que també és molt especial, a veure.
Mira, un turbot al forn. Senzillet també, i un peix que realment a mi personalment m'agrada molt. El turbot és un peix que és molt bo. M'agrada molt la textura que té, no? Una textura ferma. I que té moltes possibilitats per fer-lo forn, planxa, guisadet, com ens agradi. Els ingredients: farem servir un turbot, 3 cebes tendres, 2 gimes, 2 gots de vi blanc, un pebrot verd, 2 grans d'all, una fulla de llorer, 500 grams de patates, pebre rosa, oli d'oliva verge extra, alfàbrega i julivert. La preparació: pelem i tallem les patates i el pebrot a rodanxes. Pelem i tallem les cebes a juliana. Estirem un paper de forn, un paper sulfuritzat, sobre la safata del forn i posem la ceba, després el pebrot i finalment la patata. Així evitarem que la ceba es cremi.
Molt bé.
I afegim una fulla de llorer, un raig d'oli d'oliva verge extra i un got de vi. Ho salem i ho posem a la part baixa del forn a 180 graus durant 20 minutets. Tallem els alls a llàmines i els posem a ballar en una paella. I afegim el pebre rosa i el vi blanc i fem un refregit. Ho reservem. Dins d'un bol ratllem 2 gimes i al mateix bol hi posem el suc de les gimes, tallem les fulles d'alfàbrega i julivert i les afegim al bol. Ho remenem i afegim el refregit d'all i pebre. Traiem el peix de la nevera i fem uns talls, els salpebrem. Pugem la temperatura del forn a 220 graus i posem el peix. I afegim un altre got de vi blanc, el refregit d'herbes per sobre i ho deixem uns 10 minutets més al forn. Aquest temps és orientatiu, depèn del pes d'aquest peix. I res, quan estigui llest, ho servim i a gaudir-lo.
I a gaudir-ho, bon profit, no? Mm. Amb aquest... mira. I més coses, perquè doncs, alguna així també doncs, per portar de tàper, per exemple.
Sí, mira,
de totes les que tens.
Una forma, doncs això, que sempre diem això, que el peix fa olor al cuinar-lo i tal, doncs una bona opció i una forma de cuinar-lo molt saludable és la papillote, que és un tipus de cocció al vapor. Per 4 racions, farem un salmó amb papillot. Ingredients, 4 supremes de salmó de 200 grams aproximadament cadascuna, 300 grams de verdura i fruita, que sigui per exemple ceba, porro, carbassa, carbassó, pera, poma i préssec. Aquí podem fer servir una mica la de temporada. I posarem també una mica de tòfona d'estiu, per donar-li un toc interessant. Sal, oli d'oliva verge extra i un oli d'olivada que el podem comprar fet. Volem, hi ha de molt bons al mercat. I no cal que ens posem a despinyolar olives i a fer-lo nosaltres. Si volem, el podem fer. La preparació. Ratlleu les verdures i les fruites. Prepareu el paper d'alumini per fer la papillota, que en aquest cas també el podem canviar per paper sulfuritzat, si volem fer-lo més ecològic, podríem dir. Poseu al damunt del paper el salmó, les verdures i les fruites. Amaniu-lo amb l'oli d'oliva verge extra i una llàmina de tòfona d'estiu i saleu-lo. Segelleu molt bé, sense que quedi cap porositat, el que és el paper, poseu-lo al forn prèviament, escalfat a 200 graus, i deixeu-lo coure 8 minutets. Obriu la papillota a taula i presenteu-lo amb oli d'olivada. No oblidem que
boníssim.
Aquest paper de forn, que costa més de plegar-lo que el d'alumini, doncs tenim aquest truc que vam compartir una vegada, que és fer una mica d'enganxina d'aquesta, de farina amb aigua, d'aquesta que feien quan érem molt petits, que feien els nostres avis, i ens ajudarà doncs, a tancar la nostra papillot perquè no ens escapi el vapor.
Boníssim, vinga. Què més?
Porto un altre de salmó, què et sembla? Un escabetx. És un
plat diferent,
és
no?
És un plat que, a més a més...
Perquè sempre es fa molt amb tonyina, no?
Sí,
però
sí.
Amb salmó no és tan conegut.
El peix blau va molt bé per fer escabetxos. En aquest cas, amb salmó, i no oblidem que és una forma de conservar-lo també, que serà un plat que es pot durar després dies, Per 4 racions, ingredients, 500 grams de llom de salmó fresc, sense la pell, 300 grams d'oli d'oliva verge extra, 200 ml de vi blanc, 50 ml de vinagre de poma, 4 fulles de llorer, 1 cullerada de sal, pebre negre en gra, pebre vermell en gra, 4 fulles de llorer, més, 2 branquetes de julivert, 2 branquetes de farigola, 1 clau d'espècia, 1 cullerada de pebre vermell d'olls, 4 branquetes de romaní, 300 grams de xalotes, que és la cebeta aquesta petita, 100 grams de taperots i 400 grams de fideus d'arròs, que serà per la guarnició.
Perfecte.
La preparació, escalfeu l'oli, el vi blanc i el vinagre en una cassola i quan estigui temperat, submergiu les herbes i les espècies, els pebres en gra, la sal i les fulles de julivert fins que comenci a bullir. Reserveu les herbes. Afegiu les xalotes pelades i deixeu-lo bullir 10 minuts més. Afegiu la cullerada de pebre vermell dolç i remeneu-lo. Poseu el salmó tallat a llàmines gruixudes i els taperots. Apagueu el foc i tapeu la cassola 10 minutets. Deixeu-lo refredar i poseu-lo en un recipient tapat i reserveu-lo a la nevera. I es pot menjar al cap d'unes hores, encara que el sabor de l'escabeig es potenciarà si el deixeu a la nevera fins i tot una setmana. I per acompanyar-lo doncs, amb aquests fideus d'arròs que proposàvem o la guarnició que a nosaltres ens agradi més.
Boníssima. I ara, encara que m'agrada molt, un marmitaco, va.
Vinga, un marmitaco. En aquest cas, de bonítol, que ens havia dit el Genís que tenia bonítol molt bo de temporada. Ingredients, en aquest cas, també per 10 racions que podreu adaptar vosaltres a les que necessiteu. Un bonítol de 3 quilos, 1 quilo de patates, 2 litres de fumet, 400 grams de pebrot verd, 35 grams de pebrots choriceros, que és la nyora, 500 grams de ceba, 300 ml d'oli d'oliva verge extra i sal. L'elaboració, hidratem els pebrots choriceros, netejar i treure les escates i filetejar i desespinar i després tallar a daus i reservem el peix. descarnar el que és els xoriceros i passar-los per al passar purés i reservar també. Pelar i tallar a brunoise la ceba, després la deixarem suar, la paella. Després rentarem i desnervarem i traurem les llavors i del pebrot verd. Uh-huh. Afegim el pebrot a la ceba i deixem suar també. Pelarem i tallarem les patates, després les fregirem i les afegirem al sofregit. Mullarem tot amb aigua o fumet, en aquest cas que teníem preparat. Incorporarem els pebrots xoriceros i deixarem bullir una mica més. Després marcarem la tonyina, el bonítol en aquest cas, a la planxa. I un cop cuitat les patates, incorporarem el bonítol i el farem coure durant 5 minutets. I és per servir el nostre marmitaco.
Un marmitaco que segur farà les delícies de tots els convidats a casa. Tu ets molt de menjar peix o ets més de carn?
Jo som més de carn, però sí, procuro que a casa meva hi hagi peix.
Varietat, almenys, no?
Un parell o tres de cops a la setmana. Mm. I molt peix blau, eh? A nosaltres ens agrada molt a casa el peix blau, sobretot el salmó. Casa meva es menja molt de salmó.
Doncs per això has portat tantes receptes, eh? De salmó, avui ja t'hem vist.
Sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Josep Maria, i fins la propera setmana.
Fins la propera setmana.
Que vagi molt bé.